S'han d'acostar com sigui. O això és el que intentaran. Melé a 5 metres. Després de dues accions seguides en què l'àrbitre ha pitat avantatge pels fitjans, empenyen, que empenyen, que empenyen. Avancen més en diagonal que res, acaba enfonsant-se. I l'àrbit diu que han estat els galesos. Per tant, ens acostem, no?, una certa acumulació. Veurem si l'àrbit acaba... podria arribar a acabar amonestant o castigant d'alguna manera els galesos per aquestes tres infraccions seguides en aquesta acció sostinguda d'atac.
Dos quarts d'onze de la nit, torna a entrar Marc Poyato a l'estudi de RAC1. Marc, bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Marc, ara sí que et sentirem. No, no et sentirem. A veure, Marc, si podem escoltar la Marc. Marc, sisplau.
Ara sí,
bona nit. Sí, bona nit. Amb novetats actualitzant l'atropellament mortal d'un tren a l'altura de Montmeló aquest vespre a Catalunya. Marc.
Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar les circumstàncies de l'atropellament d'aquest tren. Ha sigut un atropellament múltiple en què han mort quatre persones a Montmeló. Són quatre joves, tres noies, un noi de poc més de 20 anys que anaven a un festival de música techno. Eren un grup de 7 i els altres 3 han quedat il·lesos, però els han traslladat a l'hospital per atendre'ls per una crisi d'angoixa. En aquests moments, el servei de trens de la R3 continua interromput. Anem fins a l'estació de Parets del Vallès. Més detalls. Pol Prats, bona nit. Sembla que no tenim el Pol Prats a punt. Pol Prats? Pol Prats, ara sí.
Doncs sí, aquí. Doncs sí, a l'estació de Parets del Vallès, aquí ara mateix hi ha un tren de la línia R3 que està aturat. És un tren que anava a direcció Ripoll, però a causa d'aquest atropellament ha acabat aquí aturat i ara, d'aquí uns minuts, ha d'arribar un maquinista que el portarà cap a Barcelona. El servei entre aquestes dues estacions, entre Parets del Vallès i Granollers, que és el tram que ara mateix està tallat, s'està fent amb servei d'autobusos, un servei alternatiu que ha habilitat Renfe per connectar les dues estacions. Llavors, les persones que han quedat aturades aquí a Parets han hagut d'anar caminant fins aquí a la cantonada, 100 metres de l'estació, i tres o quatre autobusos, el quart autobús està per arribar, els estan duent cap a l'estació de Granollers, on podran continuar el trajecte fins a Ripoll. I a la inversa, les persones que baixaven de Ripoll direcció Barcelona han pogut fer aquest canvi i ara estan pujats aquest tren a l'espera que arribi el maquinista. Mentrestant, aquí la informació sembla que arriba als usuaris, els usuaris es veuen tranquils, tot i que ja fa pràcticament dues hores que estan aquí esperant per poder continuar el seu trajecte.
Gràcies, Pol. A aquesta hora saludem a l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ens pot explicar, alcalde, què ha passat exactament?
Doncs, com s'ha dit, s'està celebrant un concert de música electrònica al costat del circuit, als terrenys al costat del circuit, i aquest grup de nois, bueno, el dispositiu de control d'accés els adreça per un itinerari, segur, sense cap problema, però ells han volgut fer drecera, han entrat per una urbanització i a continuació han agafat un camí de pagès que passa al costat de la via. I han volgut creuar la via en un punt d'una corba amb molt baixa visibilitat i no han vist el tren i ha vingut el tren i se'ls ha rotllat.
Per tant, tal com deia Renfe, els joves han creuat per un lloc que no estava autoritzat.
Exacte, és així. No era el camí per accedir al concert, ni molt menys. És que, de fet, ens hem quedat molt estranyats quan hem sabut el punt on havien creuat la via, perquè no és un lloc ni que tan sols es pugui arribar al concert per aquell punt. I per tant, doncs, entenem que han volgut fer drecera i han tirat per un lloc que no coneixien i han entrat al recinte de la via sense saber exactament on estaven entrant.
Protecció Civil ens deia que han mort quatre joves, però eren un grup de 7 els que intentaven creuar la via. Els altres tres joves són a l'hospital?
Sí, els acaben de traslladar als serveis d'emergències. No sé exactament a quin hospital, però els han traslladat perquè tenien una crisi, estaven en xoc i tenien una crisi d'ansietat, evidentment, normal, i en principi no tenen danys. Són aquests quatre pobres nois que aquesta nit han trobat aquí aquest accident.
Sí, alcalde, què ha passat amb el festival? S'ha suspès?
Tres, sí, perdó, un segon, tres.
Sí, ara l'alcalde de Montmeló que està dialogant amb algú altre. Ens pot atendre? Ens escolta,
sí, estic.
S'ha suspès el festival, alcalde?
Com?
S'ha suspès el festival? El concert? Ui, ara tenim problemes per comunicar-nos amb l'alcalde de Montmeló. És Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló. Mentrestant, saludarem també a un dels passatgers d'aquest tren afectat, Arnau Masnou. Bona nit.
Bona nit.
Ets encara dins del tren?
Encara estem dintre el tren, sí.
Què ha passat? Com ho has viscut?
Doncs mira, anàvem amb un tren direcció Vic, sortíem de Parets del Vallès, i allà al cap de 2-3 minuts, bueno, el tren anava bastant ràpid i s'ha sentit un impacte molt fort, el tren ha tremolat, bueno, s'ha tremolat una mica i ha parat de cop. Llavors ningú sabia què havia passat fins que ens han informat que havien atropellat una persona. Primer han dit una persona, però després, bueno, han dit 5 i ara pel que he escoltat són 7 o alguna cosa així.
Són 7 el grup que intentava creuar la via, 4 persones han mort. Sí. Encara ets dins del tren, per tant entenem que us han mantingut informats durant tota aquesta estona.
Sí, bueno, ens han mantingut informats, ara no ens estan dient res, ja en els serveis d'emergències encara diria que fora, passa que és fosc i no ho veig bé. Una dona ha patit un atac d'asma, per tant se l'ha hagut d'atendre i ara hi ha dos d'emergències a la cabina.
No hi ha ferits a dins del tren?
Ferits, diria. Almenys en el meu vagó no. Està tothom tranquil, bé. Però els altres no sé. No sé, la veritat.
I us han dit quan podeu sortir?
No ens han dit res. Han dit que hi hauria transport alternatiu per carretera, però encara no ha arribat. Que no ens deixin sortir del tren.
Perfecte, Arnau, doncs moltíssimes gràcies. Bona nit.
A vosaltres.
Recuperem a l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.
Sí, hola, bona nit.
Hola, ens estava explicant que els joves havien creuat per un lloc que no estava autoritzat.
Sí, és així.
Per tant, la senyalització era bona, entenem.
Bueno, no, la veritat és que, sincerament, aquest punt no tinc controlat si la senyalització era bona o no, però era un lloc no autoritzat per poder passar les vies. No hi ha cap pas habilitat per poder creuar les vies en aquell punt.
Per tant, hi havia una bona senyalització, diem, per la gent que havia d'anar a aquest concert, no?
Sí, per anar al concert sense cap mena de problema. És que no ens expliquem encara com han volgut anar al concert per aquell punt.
S'ha suspès aquest concert?
Doncs era la intenció, perquè...
Tornem a tenir problemes de comunicació amb l'alcalde de Montmeló. Sí. Per tant, intentarem connectar-hi més tard. Xavi, ho deixem aquí, amb aquesta informació actualitzada d'aquest atropellament de tren múltiple a Montmeló amb 4 persones mortes.
Gràcies, Marc. Fins ara.
Fins ara.
Evidentment, molt pendents d'anar actualitzant aquesta informació que ens arriba des de Montmeló per aquest atropellament múltiple d'un tren en aquest punt de Catalunya. Nosaltres també, com a Superesports, ho deixarem aquí. Avortarem a mitges el partit Cugat, Francesc i Martí, però l'actualitat mana, dimissió de Rubiales al Cant i evidentment també amb un ull posat en aquest atropellament múltiple que hi ha hagut a l'altura de Montmeló. I tornarem, evidentment, al llarg del Mundial, que tenim un mes i mig per endavant de Mundial de Rugby. Cugat, Francesc i Martí, moltíssimes gràcies per
gràcies
la comprensió i per venir.
Gràcies,
Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Xavi Puig.
Arrencarà on tu diràs especial, amb un ull posat, evidentment, a Montmeló i molt pendents també de les reaccions que hi hagi en aquesta dimissió de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol.
Una dimissió de Rubiales que, evidentment, serà el leitmotiv d'aquest tu diràs. Teníem previst que fos un dia per parlar de bàsquet, per parlar de tennis, per parlar de motociclisme, de rugby, de futbol, però aquesta notícia canvia els plans i, com bé dius, també estarem pendents d'aquest fatal atropellament que ha provocat 4 víctimes mortals a Montmeló i que estan seguint fil per randa dels companys dels serveis d'informatius. Sintonia i comença el tu diràs. Tantes coses a dir.
Diràs a RAC1 amb Miquel Agut.
Falten 20 minuts per les 11. No és l'horari habitual del Tu Diràs, és territori Superesports, però l'actualitat mana. Fa escassament 40 minuts hem sentit això.
Hello so much, my daughters.
and they love me so much. I'm very happy and I'm very proud of them. Very, very proud of them. They are very near to me. About my resignation, yes, I'm going to do.
You're going to resign?
Yeah, I'm going to. Yes, because I cannot continue my work.
What was the final moment for you? Was it talking to your family, your dad, perhaps?
Yeah, my father, my daughters. I spoke with them. It's not. They know it's not a question about me and some friends, very very close to me. And they say to me, Luis, now you have to focus in your dignity and to continue your life, because if not, probably you are going to damage people you love and the sport you love and the beat you built with some people long time ago. Now it's very, very near the resolution next September, in 1 year. Then when someone is not thinking only about himself, because I had to support a lot these 3 weeks, but it's more a question of not only me. And then an attitude of me can affect third parties, very important. And this is in this situation now, the more intelligent and the thing I had to do.
Això ha dit Rubiales en una entrevista a Piers Morgan, periodista anglès. Diu que plega, que presentarà la dimissió, entre d'altres coses per no fer mal a tercers i a persones que té al voltant que ell s'estima, és a dir, a la família. Ja va aduir a la família en el dia d'aquella roda de premsa en el qual va dir que no dimitiria. Avui ha dit en una entrevista a aquest periodista anglès, Piers Morgan, que sí, que dimitirà. I a més, això ho ha acompanyat amb una carta publicada a les xarxes socials.
Buenas noches. Hoy he transmitido a las 9:30 p.m. al presidente en funciones, don Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en la UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido. Tras la veloz suspensión realizada por la FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación, ni al fútbol español, entre otras cosas porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta. Ahí está la gestión de mi equipo y sobre todo la felicidad que me llevo por el enorme privilegio de estos más de 5 años al frente de la federación. No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada y sobre todo tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030 que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo. Debo mirar adelante, mirar al futuro. Ahora hay algo que me ocupa con firmeza. Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuando esté en mi mano para que prevalezca. Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general, un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos. Luis Manuel Rubiales Béjar.
Això és el que ha dit Rubiales, vaja, el que ha escrit, perquè, com diu el Basté, els comunicats o els textos no parlen, però això és el que ha escrit Rubiales, l'hem escoltat parlant amb el periodista anglès Piers Morgan i sacsejant aquesta nit de diumenge, sense cap mena de dubte. De fet, per la sanció de la FIFA, ja no era president de facto Rubiales, però, evidentment, ell no havia dimitit i continuava mantenint a peu i a cavall que no havia fet res malament, i també hem tornat a escoltar de la seva veu i a llegir amb la veu de l'Adrià Santasusagna aquesta carta, parlar de campanya. Li demano a la Laia Coll, aquí a l'estudi de RAC1, gairebé 11:45. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Què et diu el que acabem d'escoltar i el que ens ha llegit l'Adrià? Què et diu aquest pas que ha fet Rubiales?
Doncs primer de tot que no marxa per convicció, sinó que ho fa resignat. Diu que els poders fàctics impedirien que ell pogués tornar a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ho fa insistint en que ell ha sigut una víctima, no al contrari, com és la realitat. Luis Rubiales en cap cas ha sigut una víctima, sinó que ell ha provocat aquesta situació. No podíem esperar d'una altra manera, tenint en compte com han anat els fets que es van produir els episodis lamentables a l'estadi de Sydney el dia de la final del Mundial. Segurament ha marxat perquè ha vist realment que no tenia cap altra opció, i des de la federació doncs també els seus companys l'han empès en aquesta via de sortida perquè la imatge d'Espanya s'estava veient greument perjudicada, i ara, com ja hem anat veient totes les setmanes, els esforços s'estan centrant en salvar la candidatura del Mundial del 2030. Però em quedaria amb això, que marxa per resignació, no per convicció, i considerant-se ell fent-se la víctima.
I a més, com dèiem, tornant a apel·lar a la família, va apel·lar a les seves filles en aquell discurs que feia sagnar les oïdes, i avui torna a parlar de la família i l'entorn més proper per justificar-ho, per no fer-los mal, en aquesta entrevista amb un periodista que ja s'està acostumant a fer entrevistes a celebritats, per exemple, Cristiano Ronaldo en el seu dia. Sorprèn, però, que Rubiales faci aquest pas d'aquesta manera i que no el faci davant de mitjans que han seguit o que hem seguit tot aquest episodi, i els quals segurament tot això els toca de més a prop, més que no pas a un cèlebre periodista anglès, no?
Sí, sí, totalment. Sorprèn que no hagi escollit en el moment que ha decidit sortir en un mitjà de comunicació i concedir una entrevista, que és una entrevista llarga que s'emetrà al llarg d'aquesta setmana, unes dues hores d'entrevista, tinc entès, doncs sorprès que ho hagi fet en un país estranger i amb una llengua, amb un idioma que no és el seu i amb el qual tampoc pot expressar amb tanta claritat. Pel que sabem, la notícia ha agafat per sorpresa, contrapeu, aquest diumenge al vespre a la Federació Espanyola, i des de la Federació estan redactant un comunicat que serà públic en els propers minuts. No hi hauran declaracions per part de la Federació Espanyola, perquè, com et dic, ha fet a contrapeu aquesta decisió, aquest anunci de Luis Rubiales de presentar la seva divisió, sí, però que hi haurà un primer comunicat.
Sí, senyor, i també hauria estat bé perquè va llegir un comunicat davant de seleccionadors que després s'han desmarcat d'aquests aplaudiments, però que el van aplaudir. Ara fa aquesta entrevista, però, per exemple, no s'ha sotmès a les preguntes dels mitjans, i això seria realment recomanable, seria higiènic. De moment això no ha passat. No sé què li ha semblat al cap d'esports de RAC1 aquesta notícia, i si també, com a tothom, entenc que sí, l'ha agafat desprevingut i amb el pas canviat. Hola, Joan Lluís García, bona nit.
Bona nit, Miquel, com anem?
Doncs no sé si a tu, com a la Federació Espanyola i com a tants altres, t'ha sorprès aquesta notícia que coneixíem a les 10, ara fa 47 minuts.
Doncs mira, he d'admetre que sí. La veritat és que sí, que m'ha sorprès el moment en qual doncs, ha patat tot, perquè és una resignació que per mi, evidentment, que arriba tard, perquè aquest pas enrere l'ha hagut de fer fa ja molts dies, que ho fa quan ell s'ha quedat sol absolutament, més enllà del suport que li sentíem aquesta setmana de Carvajal, del jugador del Madrid i de la selecció espanyola, i que jo crec que no li quedava cap altre remei. És a dir, tenia la FIFA en contra, l'opinió pública espanyola absolutament en contra, el govern espanyol en contra, el seleccionador espanyol després de l'aplaudiment, però també sí, en contra. És a dir, tot el món del futbol li ha anat donant l'esquena al llarg de tots aquests dies, i jo crec que el que fa aquesta resignació és que arriba tard. Sí que no, cosa que m'ha sorprès del comunicat, que ell diu que insisteix en quedar-se a l'espera i aferrar-me no contribueix a res positiu ni a la federació ni al futbol espanyol, i això crec que té raó. És l'únic punt dels últims dies que crec que té raó.
Ho ha vist tard, això, també.
Sí, també li ha costat de veure-ho. Però en aquest punt, almenys, s'ha d'admetre que sí que ho ha acabat veient, que o almenys ho li han fet veure.
Ho li han fet veure.
Que mantenir-se ja enrocat en la situació en la qual estava no tenia cap mena de cap ni peus, és a dir, quan ja el futbol li havia donat l'esquena, pràcticament. I sí, sí que el temps m'ha sorprès, evidentment, tot i que arriba molt tard.
Arriba molt tard. De fet, ara ho mirava, el dia que la selecció espanyola guanya el Mundial contra Anglaterra és el 20 d'agost. Avui és 10, d'aquí una hora i 10 minuts aproximadament, ja serà Diada Nacional de Catalunya, perquè serà 11 de setembre. Però vaja, en 3 setmanes tot el que ha passat, i com n'hem parlat de poc, de la victòria de l'equip de Bilda contra Anglaterra. El que passa és que Juanlu, escoltant Rubiales, és allò que sí, plego perquè d'alguna manera m'estimo la gent del meu entorn, però com sí, dius, perquè, mira, perquè m'obligues, és allò com aquell que està acorralat, sap que no té raó, que te l'has de perdre, però per aquell punt d'orgull, no? Mira, perquè m'obligues, perquè és que si no venia aquí...
Sí, sí, una mica com el comunicat, aquell vídeo esperpèntic que va gravar a l'escala que va fer a Doha, crec que era, tornant sí, del Mundial d'Austràlia, que era un vídeo que no es creia ningú pel to, pel contingut de les explicacions que donava. que no te'l creus. I jo crec que també acaba passant el mateix, no?, amb aquesta entrevista, que ara encara l'hem de veure sencera, eh? Però és la sensació que traspua. I mira que jo crec que Rubiales, entén-me, ho tenia fàcil, després de tot el que va arribar a fer aquell dia de la final, el petó a la Jenny Hermoso, el petó el gest que va fer lamentable a la llotja. Jo crec que se m'entengui, ho tenia fàcil per revertir la situació. Si hagués sortit just acabat el partit, hagués demanat perdó d'una manera sincera, de dir, ostres, m'he deixat emportar per l'eufòria del moment, és un moment històric, no he sabut calibrar tot el que he fet, tota la reacció que he tingut, poso el meu càrrec a disposició si ho creuen, si consideren que he actuat malament i queda a plegar, i que demano un perdó sincer. Clar, no només fa això, sinó que entra en una emissora de ràdio despotricant, insultant i vexant a la gent que no pensa com ell, no? Llavors jo crec que aquí, en aquest punt, ja es torça tot, i després ja arriba el moment ja més esperpèntic, que és el de l'assemblea de fa un parell de setmanes, en la qual tots estat vaja, donaven per fet que plegaria, i no només això, sinó que surt amb un to desafiant a dir que ell no plega, que es queda allí, i en fi, que a sobre li puja el sou, vaja, al seleccionador espanyol femení, no?
Sí, sí, de fet, quan tothom ens pensàvem que abaixaria el foc, puja el foc, i quan ens pensàvem que això seria un pols fins al final, per molt que ell tingués les de perdre, per exemple, amb el CSD al darrere, a l'altra banda de la lona, ha acabat per dimitir, tot i que, com dic, arran de l'ascensió de la FIFA, ni que fos temporalment, de facto no era president de la Federació Espanyola de Futbol. Saludo a aquesta hora de la nit, a 9 minuts per les 11, l'Edurne Concejo. L'Edurne, bona nit.
Molt bona nit.
Amb l'Edurne hem seguit aquest episodi i el Mundial Femení d'ara fa 3 setmanes, un mes, aquí a RAC1 intensament. No sé si tu t'ho esperaves o no, i si encara que sigui amb la boca petita com fa Rubiales s'ha de celebrar aquesta dimissió.
Doncs sí, però crec que tampoc no hi havia cap altra sortida. Ho fa tard, quan ja fa 3 setmanes d'aquell episodi de lamentable, quan la FIFA ja l'ha inhabilitat i quan la Fiscalia l'ha denunciat i té a tota la societat i part de la federació fins i tot se li començava a girar. Per tant, quan ja està completament acorralat i no li queda cap remei, acaba renunciant amb una carta que jo crec que és demostra l'actitud que ha tingut sempre, no? Res de nou, zero empenediment, cap reconeixement dels seus errors, i ve a dir que marxar perquè el fan marxar i no perquè l'hagi fet res malament. Per tant,
una campanya, torna a fer servir la paraula campanya, Edurne.
Sí, exacte, parla de campanya, i és un comunicat en el que és tot egocentrisme. Jo he fet la meva feina, el meu equip, la meva felicitat, el meu privilegi. Per tant, crec que fins i tot en la seva sortida cap dignitat com a president d'una federació que ha comès els errors que ha comès, quan marxes has de reconèixer també tot el que ha relliscat, i ell ho fa doncs enquistat com ho ha fet des del primer minut.
També va estar seguint el Mundial i ens va estar acompanyant, i ens ha acompanyat també en les finals europees del Barça femení, el periodista de Marca, David Menayo. Hola, David, bona nit.
Bona nit, què tal, compañeros?
Molt bé, et pregunto com a tothom si t'ho esperaves i com t'has quedat.
No, ni me lo esperaba ni esperaba el timing. La verdad es que un domingo por la noche, entrevista en inglés, concedida a un periodista británico en Londres. La verdad es que, bueno, una pieza más, ¿no?, de la serie de Netflix del caso Luis Rubiales. Y bueno, yo creo que un giro de tuerca más a una historia que esperemos que sí que empiece a ver un poco la luz y que toque su fin y que traiga consigo una regeneración en la Real Federación Española de Fútbol, porque si de algo debemos que sacar esta lectura es que esta federación necesitaba un reseteo, y esperemos que ya sea sin Luis Rubiales al frente.
Bé, la federació espanyola i totes en fa l'efecte, no, David? Perquè al final allà hi havia molta gent encapçalant federacions territorials, aplaudint Rubiales, que després, veient la repercussió que va tenir tot plegat, com van fer els seleccionadors masculí i femení, es van desdir d'aquells aplaudiments. Suposo que això és una cosa estructural i que a partir d'aquí s'ha de començar a atacar.
Sí, a ver, yo creo que hace falta una regeneración global, es decir, que no solo es Luis Rubiales la pieza que quitar del puzzle, pero evidentemente, pues si fueran un tablero de ajedrez, quitas al rey, ¿no? Al final, en este caso la reina, pues no, la partida seguiría, pero bueno, quitas a una pieza importante y ahora hay que reestructurar todas las piezas. Evidentemente hay una asamblea y un sistema asambleísta que quizá este caso nos ha demostrado que no es lo más adecuado para poder ejecutar evitar, primero, el desarrollo de una federación y, segundo, en caso de problemática, poder solucionarlo por la vía más rápida posible, pero evidentemente abre el plano y abre el prisma de cara al futuro, ya no solo para el fútbol femenino, que también y sobre todo, pero también para el fútbol español en general. Hablamos del Mundial del 2030, pero hablamos también del futuro más cercano de una generación, una selección, la femenina, que es campeona del mundo y que a partir de aquí pues tiene que ampliar el foco, tiene que visibilizarse y tiene que huir de esa problemática que parece que siempre está enganchada y a partir d'aquí arrancar una generación que tiene que ser histórica.
Sí, jo en aquest sentit crec que s'ha de celebrar aquesta dimissió de Luis Rubiales, també que hi hagi hagut un canvi pel que fa al capdavant de la selecció espanyola amb la rescisió de contracte de Bilda, i aquí el que ha de començar és una nova era. Primer de tot, no es podia permetre que aquests responsables continuessin al capdavant del càrrec, perquè el que van fer va ser molt greu, van passar moltes línies vermelles, per tant havia de ser exemplar el que passés. Crec que al final, tot i que marxin a contracor, el resultat final és exemplar, no es poden permetre aquest tipus de situacions en la societat que vivim, i a partir d'aquí això ha de servir perquè respecti ja l'esport femení i la dona en general a la societat.
I no puc evitar de pensar, li demano també l'Edurne perquè sé que no té gaire temps, però i després li diré al David, però que tot això va ser a partir, diguem-ne, que no sé si en podem dir lapsus, però en una celebració. Si no, Edurne, no hauríem sabut mai res de tot això.
Sí, però mira, aquesta és una de les coses més tristes de totes, que ha hagut de passar públicament un episodi com aquest perquè s'acabi escoltant o creient la lluita d'unes jugadores que fa molt que dura. Han reclamat més una vegada una estructura més professional, reiteraven que no es tractava de que volguessin triar el seleccionador que volien, sinó de que volien un cos tècnic de qualitat, professional, una estructura, un president que donés suport i que creiés en aquest projecte, no? I com dius, malauradament no se les va escoltar i ha hagut de fer-ho d'aquesta forma evident. Estic d'acord amb la Laia, la sortida de Rubiales, igual que la de Bilda, eren imprescindibles per motius diferents, però eren inevitables, havien d'acabar arribant, però això no resol el problema i deixa encara moltes incògnites obertes. A la banqueta, de moment, tenim Montse Tomé, que era la segona entrenadora de Bilda, per tant, una aposta completament continuista i de la que no sabem res, no sabem quin projecte té la federació per ella. No s'ha dit si el seu contracte serà curt, serà llarg, si és l'aposta en ferm, si és un parche per la Nations League que s'ha de jugar ara. Tampoc sabem què passarà amb la direcció esportiva.
D'alguna manera, no, és com una fugida endavant, no, Edurne? Em sembla tot plegat, perquè ara l'opinió pública està tan en contra que fem això, ho tapem una mica i després ja veurem, no, la llarga?
Exacte, al final no acaba de ser una mostra més del modus operandi de la federació, aquest que s'ha assenyalat moltes vegades, no? que els llocs de feina, els responsables no es trien per mèrits, sinó ha dit, no? Així s'ha fet amb Montse Tomé col·locant-la, així s'ha fet amb Rocha també, que va ser el que va assenyalar també Rubiales abans de plegar que havia de succeir-lo. Per tant, de moment, el problema d'arrel el continuem tenint si no es repensa tota l'estructura.
Gràcies, Edurne, bona nit.
Molt bona nit.
David, m'aguantes 5 minuts?
Sí, por supuesto.
Saludo a aquesta hora de la nit al Jordi Basté, presentador del Món a RAC1 d'aquesta casa. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé per què ara, per què en una entrevista a un mitjà anglès, com t'has quedat tu mateix?
Bueno, és igual. És a dir, que hagi estat a un mitjà anglès, m'agradaria saber com ho ha fet, perquè no en sap, o sigui que ha sigut molt divertit també. Però dit això... Bueno, jo crec que ha fet el que va tres setmanes tard, perquè hagués quedat tot, ella hagués quedat molt millor. A mi em sembla que és a dir, que s'ha acabat ja una manera de fer del futbol. Jo crec que el petó aquell, al final, ha sigut un desastre, però ve per una cosa, només per una cosa, que és per carregar-se d'aquesta manera de governar que ha tingut el futbol espanyol els últims anys. Els últims anys, vull dir, les últimes dècades, i m'atreviria a dir que tota la seva història, vull dir, una manera de governar absolutament... és que ja no és el tema del masclisme o no masclisme, és a dir, és d'una manera barroera, d'una manera gairebé de la zona de primates del zoològic, de goril·les en la niebla, d'una manera de governar on no sap exactament on és a dir, jo me'n recordo que i ho faig sempre i poso el mateix exemple, que és que hi va haver una època que hi havia uns presidents que se'ls va deixar fer de tot.
Sí.
I en aquella època era una època doncs, que el futbol passava una mica també a la resta de la societat, eh? El futbol vivia esquenes del que anava evolucionant el món, i llavors tenies un president com Jesús Gil, que a més li reien totes les gràcies, no veient que Jesús Gil va tenir un programa de televisió a Telecinco que es deia Les Noches de Tal i Tal.
Sí.
Un programa absolutament insuportable, però se li va donar la gràcia perquè era una època, i en aquella època això era permès. Jo entenc que ara hi ha molta gent jove que digui, bueno, i això com era permès? Bueno, perquè per això passava, si era permès, era així, la